El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Avui, 27 de gener, es commemora el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i en el marc d'aquest record, a Sabadell aquesta tarda es farà una ofrena floral en record de les persones que van perdre la vida a l'horror nazi o que el van viure. I una de les novetats d'aquesta commemoració és que s'han descobert dos nous sabadellencs que van ser als camps de concentració. En parlem amb el Genís Ribé, que és historiador, arqueòleg i tècnic del Museu d'Història de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Comencem per aquesta recerca, Genís. Quan vau començar a veure que hi havia més noms sabadellencs i què és el que us va portar a estirar aquest fil?
Mireu, això va coincidir amb el confinament de l'any passat i vam tenir la sort de que ens van avisar de que havien identificat uns companys de l'Amical de Mauthausen, el Manuel Calvo, que havien localitzat en els arxius d'Arolsen un parell de persones que probablement tinguessin alguna vinculació amb Sabadell. Com al final, a partir d'aquesta notícia, els arxius d'Arolsen, de Bad Arolsen, Alemanya, s'han posat a l'abast universal de tothom a través de la xarxa internet i allà es conserven milions i milions de documents relacionats amb l'Holocaust nazi. I vam estirar el fil, vam trobar documentació i amb els companys de l'Arxiu d'Història de Sabadell he pogut completar tota la recerca i arribar fins on hem arribat.
Què són aquests arxius? No els coneixia. Explica'ns una mica, Genís.
Aquests són els arxius que es conserven de tota la documentació que no es va destruir o va desaparèixer dels camps de concentració de terminàsis. Es conserven a Alemanya, a la localitat de Bad Arolsen, i durant molt de temps, moltíssim temps, han estat digitalitzant tota la documentació aquesta i s'ha posat a l'abast. Per això podeu fer una cerca fàcil, es poden fer cerques per noms, per localitat, i és una pàgina web fantàstica des del punt de vista de poder-hi accedir tant de familiars i descendents com de persones com nosaltres que ens dediquem a investigar aquests temes.
Clar, i entenc que el fet de poder accedir a aquesta pàgina, hem trobat en aquests dos sabadellencs, però hi ha l'opció que n'hi puguin haver més, si gratem més, o creieu que ja ho tenim bastant esgotat?
Bueno, és un tema difícil, que en surtin gaires més, però mira, no podem dir mai d'aquesta aigua no en veuré, com podeu veure, n'han aparegut dos més. A veure, són dos casos molt específics. En un cas, és una persona que va néixer a Sabadell, que es tracta del Pere Sabater Carbonell, però que al cap de poc temps d'haver nascut, al cap d'uns anys, va marxar. Llavors, clar, nosaltres no teníem la pista amb el padró de l'any 1936, que és el que serveix de mesura per saber qui vivia a Sabadell quan va esclatar la guerra i llavors quan van marxar i al final van acabar exiliant-se, etc. I en l'altre cas, de José García Campillo, és una persona que era nascuda a Sant Omera, a Múrcia, i per tant va arribar a venir a viure a Sabadell, però havien perdut la pista, no sabien que estava vinculat amb Sabadell.
Anem una mica a repassar cadascun d'aquests dos casos. Comencem pel darrer que em comentaves, per aquest del José García Campillo. Què en podem saber d'aquesta persona?
Bé, el José García Campillo és un mes... Tenim un altre deportat que també havia nascut a Sant Omera, localitat i que té la seva llamborda, i el José García, sabem que va néixer a Sant Omera i que es casa l'any 25, això són dades de l'Arxiu d'Història Municipal, a l'any 1925 es casa amb Francesca Burón, Senar. Ell treballava de filador a l'empresa Francesc Joan Canyomeres i tenia tres fills, el Josep, la Francesca i l'Albert. Després, el 36, sabem que vivia a la Serra d'en Camaró, ara sabem exactament on podem ubicar la nova llamborda que havíem demanat al Memorial Democràtic, que és el carrer de la Serralada número 49. Sabem que tenia un germà que també va marxar a França al final de la guerra i altres familiars. Després d'ell podem seguir el seu itinerari de deportació. Primer va estar en un estàleg, eren uns camps de triatge, el 5 de setembre del 1940, ja li van posar un número de matrícula, així de bèsties eren, i després va ser deportat a Mauthausen el 8 de setembre del 1940. Ell va morir a Gusen el 24 de gener de 1941.
Per tant, va sobreviure molt poc temps, diguéssim.
Perdó, va morir a Gusen el 6 de maig del 1941.
6 de maig, va.
Sí, amb 42 anys.
Uh-huh. 42 anys, eh?
Sí.
Per tant, i sabem què n'ha quedat dels seus familiars, els seus descendents? N'hem pogut saber alguna cosa? No
tenim pistes dels seus familiars. Sabem que una part d'aquesta família, els Bronsenar, van acabar desplaçant-se a França i després els hi perdem la pista. La veritat és que, clar, ara tot just hem estirat el fil de saber-ne les dades documentals quines són, però ara per ara ni a Sant Omer, que hem pogut contactar amb el Taller de la Memòria, que són un grup de gent que investiga els seus deportats, diríem, en tenen cap referència familiar, ni nosaltres, evidentment, tenim accés ni coneixença de familiars seus a França. Mm-hmm. Que n'hi poden haver, perquè hem tingut moltes sorpreses, però en aquest cas encara no tenim notícies al respecte.
I el cas del Pere Sabater Carbonell, ens deies, nascut a Sabadell però marxava de la ciutat, a quina edat ho sabem, això?
A veure, sabem que ell va néixer el 1910, aquí a Sabadell, al carrer de l'Horta Novella, número 115, per tant podem ubicar perfectament el domicili de naixement, nosaltres hem col·locat les embordes o bé als domicilis de naixement o bé el darrer domicili on van estar aquí quan va esclatar la guerra, el 36. En el seu cas, doncs, sabem que vivia l'any 1914 amb el seu pare, en un altre carrer de Sabadell, però a partir d'aquí li perdem la pista. Li perdem la pista i el retrobem, només el retrobem ja a França, exiliat, i amb les dades d'aquests arxius d'alemany, francesos, etc., el trobem que està internat, que surt del camp de concentració de Vernet, de França, al juny del 1944, que l'empresonen a Toulouse el juliol del 44, que va a la presó a l'agost del 44, o sigui, en un parell de mesos aquest home el traslladen de presó en presó. És un cas estrany, no sabem exactament com és que tan tard el detenen i el porten a la presó. I el 8 d'agost mateix el traslladen al camp de concentració de Dachau, a Alemanya. I per sort, en el seu cas, ell va poder ser alliberat pel que consta documentalment del Pere Sabater. No en sabem absolutament res més.
Des de que és alliberat no en sabem res, ni on va parar, ni si torna a Catalunya, no en sabem res en absolut.
No, l'únic document que es conserva als arxius d'ara, al CEN, a Alemanya, és un document en el qual s'especifica quan ingressa a Dachau, al camp de concentració de Dachau, i els estris que li donen l'entrar en el camp de concentració. Una llista d'efectes, diríem, de coses. La manta, els sabons, sembla alguna cosa, de productes diversos per l'higiene personal, roba, etc. Gràcies a aquests arxius podem saber això, en aquest cas del Pere Sabater, i en el cas de José García Campillo, l'únic que tenim és el seu certificat de defunció.
Clar, i tampoc devem saber per què s'exilien, no? En un context en què, òbviament, van ser moltíssimes les persones a Catalunya, no?, que es van exiliar, doncs, fugint del que venia i de la guerra. No sabem si és que tenien responsabilitats a la República, si havien lluitat al front, això no ho podem saber, no?, de cap dels dos.
Més aviat hem de pensar que aquesta gent va anar al front. El que passa és que en el cas del José García Campillo no li trobem informació militar. El nostre assessor amb això, la seva deu, l'historiador, no va trobar pas gaire informació sobre això, sobre la seva incorporació. Sí que es va ser un soldat de l'exèrcit republicà i, per tant, van haver de fugir. En el cas del Pere Sabater, com que li perdem la pista aquí a Sabadell i no podem buidar tot el tema de les quintes, de les lleves, on va ser destinat i seguir-li la pista, doncs fins no podem saber si... que és bastant probable que formés part dels efectius de l'exèrcit republicà i també hagués de marxar a Cames, ajudeu-me, quan amb la derrota dels feixistes, no? Vull dir que no podem dir res. No podem dir res del seu recorregut militar perquè no en sabem res.
Ho deies ara, eh? Entenc que s'han demanat dues Stoppelstein per cadascun d'aquests dos deportats que s'han detectat?
Correcte. Els han demanat al Memorial Democràtic.
El calendari
no sabem, i no sabem quan arribaran, perquè us ho ben asseguro que el taller que les fa, que les fa artesanalment una per una, doncs ja fa molts anys que està col·lapsat amb peticions de tot el món, bueno, de tota l'Europa continental, segur.
Doncs pendents de quan puguin arribar aquestes dues plaques, perquè el que està clar és que ja sabem on s'han de posar, eh? O sigui, un cop arribin serà qüestió de poder-les col·locar. Et preguntava, la investigació, dius ara, difícilment ens abocarà nous sabadellencs, però el camí d'aquesta recerca que feu des de l'Arxiu d'Història de Sabadell, els diferents historiadors, en quin camí ha de seguir? És a dir, quins punts foscos o quins punts per descobrir ens quedarien de tota aquesta història, de tot el que es va viure a l'horror nazi per saber?
Bé, nosaltres, amb la recerca que hem fet aquests darrers 3 anys, tenim bastant completada la investigació sobre el periple que van viure els 62 deportats a camps nazis. Ara en tenim 62 de comptabilitat, perquè hem pogut cuidar l'arxiu municipal, perquè hem pogut accedir a aquest gran arxiu internacional que és el d'Arolsen, i, a veure, podem trobar detallets sobre els familiars, sobre descendents que ens apareguin i que diguin, ostres, si sóc el nebot o la neboda o la neboda, perquè ja estem parlant de terceres i quartes generacions, que ens aportin alguna documentació particular que no coneixien. Penseu que d'aquests 60 deportats, bueno, 62, aquests dos no tenien ni rostre, ni cap fotografia familiar, ni res, però hem aconseguit gairebé 30 fotografies de rostres d'aquestes persones, que això hi ha poca gent que podia aconseguir, gràcies sobretot a que molts familiars han sentit a parlar d'això i ens han aportat aquesta documentació, perquè a vegades només amb el que es conserva els arxius, que són papers escrits, bàsicament no en tenim suficient per posar-li cara a aquesta gent que van patir el que van patir.
Per tant, la recerca quedaria ara en detallets en tots els casos d'aquesta història, és a dir, pensant en l'Holocaust en global, queden qüestions per saber de tot el que va passar en aquells camps, perquè aquest matí, preparant l'entrevista, repassava informacions, no? I, per exemple, xifres clares de quanta gent es va assassinar als camps de concentració, n'hi ha?
No, és molt difícil, això, eh? La conservació documental que hi ha, que us aconsello una visita ràpida perquè veieu la magnitud del que estem parlant, eh? dels col·lectius que van ser exterminats, eliminats, o que van intentar eliminar-los, exterminar-los, i també van sobreviure. És una informació que es conserva parcialment, que va ser destruïda parcialment, i per tant mai tindrem, tot i que eren molt sistemàtics els nazis en tota la documentació, com que en van destruir, no sabrem mai l'abast quantitatiu de tot aquest d'això. Ara la dimensió és brutal, i en testimonis suficients, hi ha investigació suficient com per validar-ho, però mira, l'única manera és seguir investigant i seguir analitzant tota aquesta documentació que ara està posat a l'abast del públic i dels investigadors i investigadores. Mai s'acabarà d'investigar perquè hi ha una quantitat ingent d'informació. I com et dic, moltes vegades, gràcies a la informació de les famílies i dels descendents, tot això és un trencaclosques que es va completant. Ara, la foto final no la tindràs mai, això ja us ho ben asseguro.
Per tota la part doncs, que es va destruir, no? També.
També.
Les plaques, Stoppelsteine, la informació, no? Conèixer noms i cognoms, mirar de posar rostre, tot això, Genís, el que va configurant és aquesta memòria històrica. Però està prou explicada aquesta memòria històrica? Què en penses?
Jo penso que sí, i que està ben explicada, sí. El que passa és que no s'ha de deixar d'explicar. La gent, els joves sobretot, els instituts, han de conèixer aquesta realitat històrica, han de conèixer la barbàrie que es va cometre, i és l'única mesura que tenim per prevenir el feixisme. L'única mesura, una de les mesures per prevenir el feixisme és l'educació. L'educació, transmetre el coneixement de tot el que va passar. Per això l'Ajuntament de Sabadell fa una part de la xarxa Mai Més, per això els museus, els arxius i els investigadors i investigadores fan recerca sobre això, perquè amb rigor s'expliqui el que es va esdevenir. Penseu que la dimensió de l'extermini nazi, i bueno, ara per ara sí que i que hi ha altres indrets del món on s'han comès genocidis i tots en som coneixedors, i imagineu-vos doncs que allò no va ser una flor només que va passar en aquella època, sinó que segueix passant en el món i segueix havent-hi refugiats, segueix havent-hi exterminis i segueix havent-hi violència entre els humans, que és, bueno, d'un abast de vegades que no es pot ni narrar.
Actes com el d'aquesta tarda a Sabadell amb aquesta, doncs, lliurament de flors a la plaça Memorial Roig, a la plaça Montserrat Roig pel memorial a les víctimes de l'Holocaust, doncs serveix per anar explicant i per anar recuperant fets com aquests. Des de l'arxiu, amb aquesta nova documentació trobada, la intenció de recuperar aquella exposició que fèiem intentant posar-hi rostre, no?, i posant nom i cognom a les persones, a repetir-la ara amb aquests dos noms nous, és damunt la taula?
Nosaltres el que ara estem elaborant i redactant és el catàleg d'aquella exposició, completant la informació, i esperem que aviat pugui ser editat i publicat el catàleg d'aquella exposició. El museu,
Això és el museu. El museu, sí, exacte. Perdona, afegint-hi en aquest cas també aquests dos noms en aquest catàleg?
Evidentment, som a temps.
Uh-huh. Doncs restarem atents de tenir, perquè serà al final el compendi de tota la informació sobre el que sabem dels sabadellencs que van passar per als camps de concentració nazis, no? El recull de tota aquella exposició.
Una mica tancarem el cicle, que no només és tancar un cicle d'aquesta exposició, sinó d'una investigació que ja venia de fa uns anys i que van començar els nostres companys historiadors, el Josep Maria Benogul, que ja és mort, malauradament, els arxivers Jordi Torruella i l'Antonio Onetti.
Doncs tota aquesta feina que ha derivat en tota aquesta recerca que us podem explicar avui al Cafè de la Ràdio, que he comentat amb el Genís Ribé, historiador, arqueòleg i tècnic del Museu d'Història de Sabadell. Genís, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres per interessar-nos.
Que vagi molt bé.